Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arrenca una legislatura complicada, segurament la més complexa en la història de la nostra democràcia. El punt de partida vist des dels discursos o des del discurs de Pedro Sánchez és que la societat s'ha mobilitzat massivament per evitar una victòria del Partit Popular. Doncs aquesta és una falsa lectura, per molt que es puguin retorcir les dades que ha ofert les últimes hores i sobretot durant el debat d'investidura el mateix Pedro Sánchez. El missatge que van deixar les urnes va ser més aviat un desig de moderació. Partit Popular i PSOE van sumar junts registres similars als anteriors a 2014 després d'una dècada políticament molt convulsa. Van caure els extrems i l'independentisme va obtenir pèssims resultats. Amb la descomposició de l'espai a la seva esquerra, Sánchez, no obstant això, sembla convençut que li interessa atiar l'ambient de la polarització i d'aquesta manera afeblir el seu principal rival. El president del govern menysprea els tremends riscos que ha assumit en revivar un procés que estava moribund, en afeblir matusserament les institucions, comprometre l'independència del poder judicial i, finalment, incendiar els carrers amb una llei d'amnistia que bona part dels espanyols i, per tant, molts catalans considerem una infàmia. Aquesta situació exigirà autèntics malabars per part de l'oposició, que haurà de mantenir la fermesa que el seu electorat i la circumstància històrica li reclamen, però sense deixar-se arrossegar al fang de la crispació que faria irreconeixible la proposta de centralitat que va presentar la candidatura de Núñez Feijóo, que ha de mostrar un camí de sortida i també d'esperança de cara al futur. És el més difícil encara i estarà plagat de paranys, però és la resposta que Espanya i Catalunya avui necessiten. Mentrestant, el flamant govern de Pedro Sánchez ja està avui en marxa amb els seus nous ministres i hi ha hagut alguna sorpresa contra el que es podia esperar. Per exemple, el PSC es queda sense premi per la seva fèrria lleialtat dels últims mesos. Només destaca la tornada de Jordi Hereu a la política, de la qual se'n va anar l'any 2012 després de perdre l'alcaldia de Barcelona. Surten sense passat polític o sense futur polític ja Miquel Iceta i també la ministra de Transports Raquel Sánchez. Amb el nou executiu el PSC queda clar que ha perdut molt i molt pes en el govern central. Bona tarda, soc Carlos Lozada, com sempre a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto, repassant notícies que són d'actualitat aquest matí. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Aviam, l'actualitat d'aquest dilluns passa per...
Doncs comencem, com no, parlant de Shakira, que ha reconegut aquest dilluns que va cometre frau fiscal del 2012 al 2014 per valors d'uns 14,5 milions d'euros i ha acceptat una pena de 3 anys de presó que no complirà i substituirà per una multa. La sentència, recordem, establia que Shakira havia simulat que vivia fora d'Espanya quan ja vivia a Barcelona amb el futbolista del Barça, Gerard Piqué. I en altres qüestions, els Mossos d'Esquadra han desallotjat una rave a Cervià de Ter, el gironès, en el qual hi participaven almenys una cinquantena de persones. Han pogut identificar dos dels organitzadors i també s'han emportat els equips de so i han aixecat acta administrativa. I dos lladres que havien robat material agrícola d'un magatzem a Caseres a la Terra Alta han estat detinguts. Els agents dels Mossos d'Esquadra de Gandesa han pogut recuperar els elements mecànics sostrets i els han pogut retornar al seu propietari. A tot això també hem d'informar que de la denúncia que estan fent entitats com per exemple Càritas o Traçant Camins, els quals han detectat més persones que es veuen abocades a dormir al carrer en cotxes o naus abandonades a Girona. D'aquesta manera visibilitzen al carrer la situació del sense llar i la desconnexió que pateixen. I pel que fa als joves, una enquesta ha revelat que els espanyols, els joves espanyols, són els més angoixats per la situació econòmica global i personal. El 23% diu estar preocupat pels diners, per no poder tenir una casa o per no ser capaç de mantenir el nivell de vida desitjat. I acabem però parlant de bones xifres pel que fa als ports de Palamós i també a Roses, que han tancat la temporada de creuers de la Costa Brava amb 52.300 passatgers, un 4,6% més que l'any passat. A més, han tingut 53 escales, 10 menys que fa un any, i s'estima que cada passatger que desembarca en gasta una mitjana de 90 euros.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dilluns, amb la boira com a protagonista del temps, no només a les comarques de l'interior, sinó que també a molts punts de la costa l'han vista aquest matí. Temperatures més fresques i l'ambient també més fred que no pas ahir. I aquesta setmana, doncs, arriben canvis que ens portaran cap a temperatures més habituals per l'època de l'any, per tant, un ambient ja de tardor. També s'esperen ventades, sobretot demà dimarts, als dos extrems, a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre i alguns ruixats. Però, en general, d'aigua, de pluja poca o almenys molt minsa, tenint en compte la situació de sequera pràcticament extrema que tenim arreu de Catalunya. I ens preguntem com està la xarxa viària a hores d'ara. Doncs ens ho explica el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. A aquesta hora comentem algunes incidències en aquesta xarxa viària. Per exemple, un accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a Barberà del Vallès talla dos carrils en sentit nord, en sentit Girona, Hi ha aturades d'entre 4 i 5 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. Això passa a l'autopista AP7, com us dèiem, en sentit nord, a causa d'un accident. Parlem d'obres que afecten a la C-16, a l'autopista del Vallès. Ja a la zona de Terrassa provoquen aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig, anant cap a Manresa. I acabem a la ronda litoral de Barcelona, a la zona del Bon Pastor, i tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit Besòs. Aquí hi ha aturades ja de més de 6 quilòmetres entre Prim i el Bon Pastor. Això, com us dèiem, passa a la ronda litoral, anant cap al nus de la Trinitat, a causa d'un vehicle avariat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2 quarts de 3, el 90% dels menors víctimes d'abusos sexuals no ho explica fins que és adult. Això ho recull un estudi de la Fundació Vicky Bernadette que, coincidint amb el Dia Mundial de la Infància, avui mateix, ha posat en marxa una campanya per visibilitzar la càrrega emocional que pateixen les víctimes al llarg de la vida. L'entitat ha explicat que de les 334 persones que han fet teràpia a la Fundació, el 85% són adults que van viure l'abús a la seva infantesa. La Sílvia Fernández té tots els detalls d'aquest informe i d'aquesta campanya.
Imagineu-vos com seria carregar amb el pes d'una motxilla invisible tota la vida. Doncs precisament aquesta és la sensació que tenen moltes víctimes d'abús sexual infantil. Segons ha analitzat la Fundació Vicky Bernadette, que lluita per acabar amb aquesta xacra, el 85% dels afectats no demana ajuda fins a l'edat adulta. La mateixa Bernadette, presidenta del projecte, ho corrobora.
Els que hem passat per això, moltes vegades ens costa explicar-ho, no? Doncs jo m'imagino les persones que no han passat per això, encara els hi costa més. És així com es viu, és a dir, amb aquesta càrrega i la manera que ho han visibilitzat, és a dir, que en el cas que l'agressor sigui el que sigui, doncs tu el portes a les espatlles i demanar, no deixis que ho facin soles, visibilitzem el que significa i el que portem penjat a l'esquena i el que significa quan la majoria de víctimes diu vull treure'm aquesta motxilla plena, perdó, de merda.
La Fundació, amb la col·laboració d'Ogibli, ha impulsat la campanya La càrrega del silenci, que es difondrà a través d'alguns mitjans de comunicació i, sobretot, via xarxes socials. L'objectiu és clar, visibilitzar que les seqüeles traumàtiques de l'abús sexual a la infantesa van més enllà del mateix fet, provocant danys tant físics com emocionals a les víctimes. Segons apunta Laura Rodríguez, coordinadora del Servei d'Atenció de Vicky Bernadette, cal convertir les vivències en records llunyans.
Pel que fa a la possible cronificació dels símptomes, això dependrà de diversos factors, tant personals, de suport familiar, etc., com també vinculats directament a l'experiència abusiva, com és el tipus d'abús, la freqüència, la relació que hi ha amb la figura abusadora, la resposta de l'entorn familiar davant de la revelació.
Actualment, els delictes d'abús sexual infantil prescriuen i fa 3 anys es va tirar endavant una proposta ciutadana per canviar la regulació i penalitzar els agressors. A través d'un change.org, la iniciativa va aconseguir més de 700.000 signatures, però els canvis encara no han arribat.
Gràcies, Sílvia. I ara fes atenció a aquest altre estudi referit als joves espanyols. L'ha elaborat l'Escola de Negocis EADA i no els deixa gaire bé. Resulta que els joves són els més angoixats per la situació econòmica global i també personal. En aquest sentit, el 23% dels consultats està preocupat pels diners, per no poder tenir una casa o no ser capaç de mantenir el nivell de vida desitjat. Mala Rodríguez, tan negatius són els resultats d'aquest estudi referit als joves i algun apunt positiu? Penso que deu haver, no?
Doncs bé, Carlos, pot ser que els joves espanyols siguin menys solidaris. Un món sense conflictes és el desig compartit per la joventut mundial, però, això sí, la majoria dels europeus prioritzen la protecció del medi ambient, en un 44%, més del doble que els espanyols. El doctor Ramon Noguera, director acadèmic d'EADA, explica quines poden ser les causes d'aquestes diferències.
Digamos, aunque tenemos una sequía, todavía abrimos la mayoría de las partes, abrimos el grifo y todavía sale agua, ¿no? Digamos, cuando esto deje de pasar, pues obviamente entonces la urgencia, digamos, pasará a ser más importante.
En qualsevol cas, Carlos, els joves espanyols són els que senten més interès i preocupació pels temes socials. Així mateix aspiren a la felicitat personal, però una mica menys que la resta d'europeus, i a l'estabilitat a la vida. Noguera parla de les darreres crisis que han patit els espanyols per explicar aquests fets.
Por tanto, una cierta ansiedad de que no, quizá no podré desarrollar mi proyecto, porque primero necesito estabilizarme, primero necesito encontrar, digamos, una situación que me permita plantearme los retos a largo plazo y a partir de aquí construir mi proyecto personal. Pues los jóvenes deberían estar en estos momentos planteando exactamente esto. Y, digamos, gente que tenga proyectos ambiciosos y que quiera, digamos, en este sentido, cambiar el mundo y, digamos, y liderar los próximos 50 años.
Finalment, Carlos observa que la por a quedar-se sols és el doble a Espanya que a Europa i l'interès per la política és molt baix en ambdós casos. Així doncs, des d'ADA esperen que els resultats de l'informe impulsin a assolir un futur més sostenible i molt més equitatiu.
I ja que parlem dels joves, avui en dia és difícil entrar en un vagó de tren, de metro o un autobús i que no t'arribi el que està sentint algun jove a través dels seus cascos, ja siguin externs o interns. Sentir música a tot volum, amb auriculars, està a l'ordre del dia. No obstant, moltes persones desconeixen que tenir els cascos a un volum molt alt pot generar una pèrdua d'audició permanent i també irreversible. Li ho preguntarem d'aquí un moment a una otorrinolaringòloga de l'Hospital del Mar de Barcelona. Abans, però, a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, hem recollit el testimoni del Josep, un jove que podria dir que viu enganxat a uns auriculars, com li ha explicat a l'Andrea Gavarró.
El Josep té 22 anys i utilitza casquets unes 6 hores al dia, gairebé un total de 40 hores a la setmana. Entre la música, les notícies i els seus episodis preferits de podcast.
Depèn, però unes 6 hores més o menys, jo calculo. Entre els viatges, entre que estic a l'oficina fent feina escoltant música i després per a casa, i més o menys. Ja és això. I música i podcast, sobretot ràdio.
Ell és un dels múltiples joves que admet escoltar música a un volum massa alt, per sobre dels 60 decibels recomanats.
Bastant alt, sobretot perquè quan estic al transport públic, com que hi ha soroll de fons, doncs clar, m'has de pujar el volum per poder escoltar alguna cosa. Però quan estic a l'oficina l'utilitzo amb un altre volum més baix, sobretot doncs perquè hi ha més silenci i no se senti fort i no pugui molestar els companys.
Davant d'això, l'OMS ha llançat l'advertiment que la meitat dels joves d'entre 12 i 35 anys corre el risc de veure deteriorada la seva capacitat auditiva amb el pas del temps per la seva exposició a sorolls elevats durant un temps prolongat. El Josep és conscient que si això li afegeix freqüentar locals amb la música alta, pot ser un risc per a la seva salut auditiva i per això intenta evitar-ho.
Bueno, soc conscient també perquè els mòbils són més intel·ligents que nosaltres moltes vegades i et va sortir la notificació. Has de baixar el volum dels auriculars perquè no sé què. Llavors baixes el volum dels auriculars i llavors el mòbil es queda tranquil. Si el mòbil m'ho recomana, doncs ho intento.
Ui,
no sé quanta estona ho faig, però una estona ho intento fer, sí. Soroll ambiental m'ho permet. Clar, si estic al metro, baixo el volum i no m'entero de què m'està dient el cantant, doncs potser sí que puja.
El problema no està en els cascos ni en la forma d'aquests, siguin interns o externs, segons expliquen els especialistes. L'inconvenient és escoltar la música o els continguts d'entreteniment per sobre dels 85 decibels, amb o sense auriculars. De fet, l'OMS ha instat als fabricants de dispositius que limitin el nivell màxim d'audició. També ha aconsellat seguir la regla del 60-60, no escoltar música per sobre del 60% del que et permet l'aparell i no més de 60 minuts al dia.
Saludamos ahora a la doctora Zenaida Piñeiro. Buenas tardes, doctora.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Usted es la responsable adjunta al servicio de otorrinolaringología del Hospital del Mar de Barcelona. Hoy estamos hablando de los peligros y de los problemas que causan pues los auriculares colocados en nuestras orejas a un volumen importante, ¿no? Sobre todo ante la gente joven. Muchas horas con auriculares, doctora, o con los iPods puestos y a un volumen elevado, yo creo que es un castigo importante para nuestros oídos. ¿Con qué consecuencias ustedes que conocen bien el tema?
Sí, hay dos tipos de mecanismos por los que podemos tener problemas cuando tenemos una exposición, digamos, a ruidos. Uno sería una exposición aguda, por ejemplo, después de un concierto o después de pues, ponernos durante una hora los altavoces a tope porque nos gusta mucho una canción, en las que podemos experimentar problemas más agudos, como por ejemplo acúfenos, un ruido que quede después de esta exposición a ruidos, porque estamos hablando pues de exposiciones pues, a partir de 60, 70 decibelios. Hmm. O por ejemplo en un concierto a veces pues más de 100 o 120.
Yeah.
Pero en el caso de exposición prolongada, aunque no los pongamos a un volumen tan altísimo como eso, si eso es durante muchas horas y lo hacemos a un volumen no adecuado, pues se produce otro mecanismo que sería lo que nosotros llamamos el trauma acústico o trauma sonoro, que ya no es tan agudo, sino que crónicamente se van dañando nuestras células cilias.
Claro. El problema, doctora, quizá no está en los cascos ni en la forma de estos aparatos, si son internos o externos, digamos, ¿no? Quizá el inconveniente es escuchar la música o los contenidos de entretenimiento por encima de unos determinados decibelios. ¿Cuál es ese nivel peligroso de decibelios, doctora?
Pues, a ver, a partir ya de los 50 decibelios, pues ya tenemos un, ya puede provocarse un daño acústico, y con menos también, pero tendría que ser una exposición prolongada, es decir, cada día durante X horas ponernos nuestras células ciliadas a trabajar o digamos expuestas a este
sonido,
digamos energía sonora,
claro.
¿No?
Sí.
Entonces, esa energía hace que nuestras células se muevan, están diseñadas para eso, pero si es una energía muy importante, pues puede dañarlas. O sea, el movimiento es muy exagerado, uh-huh. Y eso hace que poquito a poco pues se produzcan microdaños dentro de nuestras células y de nuestro rango de corte.
Doctora, una reciente encuesta nos comentaba que los jóvenes actualmente pues van con auriculares o con estos iPods pequeñitos, pues casi 3 horas al día. Eso es mucha exposición al para nuestro oído. ¿Según a qué volumen tengamos la música o el contenido que estemos escuchando?
Eso sí. A ver, en principio, si nosotros utilizamos nuestros auriculares a un volumen adecuado, es decir, el mínimo que nos permita oír con normalidad, pues que estamos hablando a lo mejor pues de 20, 25 decibelios, no habría ningún problema. Salvo que si estamos muchas horas al día,
claro,
durante pues muchos años de nuestra vida, ¿no? Que hay también, pues igual que en la exposición, pues a ruidos, por ejemplo, industriales, ¿no? Alguien que trabaja en una fábrica.
Claro.
Pero sí que es verdad que, aunque no hay diferencias entre los auriculares externos y externos, que antes me preguntaba,
sí,
cuanto más cerca esté la fuente de sonido, vamos a tener más daño en el oído interno. Por tanto, aquellos auriculares que estén más cerquita de nuestra cóclea, el caracol, pues van a producir más fácilmente a volúmenes bajos el daño, digamos, o el estrés de nuestras células ciliadas.
O sea que siempre mejor unos auriculares, digamos, externos un poco más grandes, ¿no? A ver, doctora, ¿la pérdida de audición da señales de alerta o solo notamos esta pérdida cuando ya la tenemos en una fase iniciada y bastante avanzada?
Pues habitualmente sí que son pacientes que pueden notar algunas alteraciones, como por ejemplo la hiperacusia, que les molesten los ruidos. También pueden notar un poquito de acúfenos, es decir, algunos pacientes de forma intermitente, si ya son continuos, ya habría que buscar otras causas, pero pueden aparecer como ruiditos, ¿no? Como una especie de pitido en el oído, que eso nos puede avisar de que nuestras células, digamos, están protestando, ¿no? Y nuestro órgano de corte dentro de la cóclea pues está sufriendo algún tipo de daño.
En esta encuesta que lo comentaba antes, también se apuntaba que a los jóvenes les preocupa poco la pérdida de audición. A mí me extraña, pero es lo que dice la encuesta, ¿no? En este sentido, ustedes aquí, o usted en concreto, recibe pocas visitas de gente joven pues con algún problema ya de audición o recibe muchas visitas.
Sí tenemos, de hecho, por ejemplo, personas como los músicos, uh-huh, o gente que está expuesta a ruidos que no tienen por qué ser industriales, no tiene por qué ser una maquinaria, pues ya pueden tener estas pérdidas que a lo mejor en una audiometría, las audiometrías tonales que utilizamos de forma habitual, en las que solo miramos las frecuencias conversacionales, es decir, pues los ruidos que necesitamos para la voz, digamos, pues no aparecen alteraciones, pero sí rascamos un poco y vemos a nuestros pacientes pues con molestias auditivas, claro, acúfenos, pues vemos que sí que hay daños en las altas frecuencias, ¿vale?
Claro.
Eso es una cosa que vemos muy a menudo, ¿eh? Y que digamos que de rutina no se explora, ¿no?
No se explora. Doctora Piñeiro, ya para finalizar, denos un rápido titular o un rápido consejo para la gente, sobre todo joven, que van siempre con los auriculares, ya sea externos o internos. ¿Cuál sería la máxima a tener en cuenta siempre?
Pues para mí lo más importante sería estar expuestos al ruido al mínimo volumen posible, cuidar nuestras células ciliadas, nuestra cóclea, porque es para siempre, todavía no tenemos un arreglo para esas células, por tanto, tenemos que exponerlas al mínimo estrés posible, y eso se hace pues cuidando teniendo una buena salud sonora, no exponiéndolas a ruidos continuos o altos.
50 decibelios, el tope, ¿verdad? ¿Vale?
Bueno, realmente 50 decibelios es un volumen muy alto.
Muy alto,
o sea,
ya.
A partir de ahí se puede tener daños.
Va.
Lo habitual es que estemos escuchando sonidos Exacto, entre 20 y 25 decibelios sería más o menos lo normal.
Perfecto, doctora. Muy bien. Doctora Zenaida Piñeiro, que es adjunta al servicio de otorrinolaringología del Hospital del Mar. Gracias por atendernos y esperemos que la gente le haga mucho caso a partir de ahora. Doctora, buenas tardes, suerte.
Claro. Buenas tardes, doctora.
Ja ho sabeu, escoltar música com aquesta, però amb un nivell de so, doncs, bueno, que no castigui la nostra oïda. Fem ara nosaltres una incursió en el món de la política, perquè Pedro Sánchez ja té nou govern. L'ha anunciat aquest matí amb una clara pèrdua de pes del PSC, tot i el graner de vots dels socialistes catalans a les passades generals que van servir, doncs, per aupar a Sánchez, almenys ara. Miquel Iceta i Raquel Sánchez han passat ja a millor vida política i l'única aportació del socialisme català és la de Jordi Hereu, més vinculat a l'època de Pasqual Maragall, que no pas a la de Salvador Illa. Deixant de costat el lleig de Pedro Sánchez del PSC, ens quedem amb un nomenament cridat a la polèmica. Félix Bolaño serà el nou titular de justícia i s'ha estrenat amb una declaració provocadora pels jutges. Assegura que els jutges no poden escollir jutges. Tremendo, Yolanda Canales.
Pel president de l'Associació Professional de la Magistratura a Catalunya, Pablo Baró, el nou ministre ha tingut una confusió i es referia en realitat a l'elecció dels vocals del Consell General del Poder Judicial. Però en tot cas ha dit que Félix Bolaños no ha entès bé l'esperit de la Constitució ni tampoc ha tingut en compte les recomanacions de la Unió Europea, que demana que siguin els propis jutges els que escollin els vocals d'aquest organisme a l'hora de fer aquestes consideracions. Però més enllà d'aquesta qüestió, Baró diu que sempre que hi ha un nou nomenament es rep amb molta il·lusió, que passa amb el temps perquè cap ministre fins ara ha complert amb les seves promeses de resoldre els problemes de la justícia. I en aquesta línia creu que Bolaños poca cosa pot aportar.
Desgraciadamente, con la designación del nuevo ministro de Justicia, poco o nada cabe esperar, como no sea que estén preparando un futuro salto al magistrado del Tribunal Constitucional, como sucedió con uno de sus predecesores, Juan Carlos Campo, siendo esta designación un mero paso previo para tal fin.
Considera també que el nomenament de Bolaños respon a dos objectius. Un d'ells, vigilar el treball dels jutges perquè compleixin la llei d'amnistia que vol aprovar el govern de Pedro Sánchez, i l'altre seria canviar el sistema d'elecció dels vocals del Consell General del Poder Judicial per rebaixar les majories parlamentàries que ara s'exigeixen.
Seria vigilar el cumplimiento por parte de los jueces de la futura ley de amnistía, como se desprende del acuerdo firmado entre el PSOE y Junts, en que se hace referencia expresa a la creación de comisiones parlamentarias para vigilar el trabajo de los jueces. Y en segundo lugar, yo creo que tratarán de rebajar, en la medida que les sea posible, el sistema de elección de los vocales del Consejo para rebajar las mayorías parlamentarias hasta ahora exigidas, que recuerdo que son de 3/5, con el peligro que eso conllevaría de cara a evitar los amplios consensos hasta ahora instaurados en nuestra legislación.
S'ha de tenir en compte que Félix Bolaños és la mà dreta de Pedro Sánchez negociant amb els independentistes i ara, des de la cartera de Justícia, impulsarà la llei d'amnistia que el PSOE ja ha registrat al Congrés.
Un altre govern, el català, té previst aprovar demà una sèrie de mesures davant l'episodi de sequera que castiga Catalunya des de fa mesos. Unes mesures que arriben tard i que venen a demostrar que el govern no ha fet les feines que hauria d'haver fet. Ho ha denunciat el diputat del PSC, Units per Avançar, Ramon Espadaler, en unes declaracions a COPE Catalunya Andorra que ha recollit el Santi Espasa.
El secretari general d'Units per Avançar i diputat del PSC Units per Avançar del Parlament, Ramon Espadaler, ha declarat que amb la sequera el govern s'ha confiat esperant a que plogui. Ha advertit del problema de posar en marxa mesures de forma precipitada i desesperada.
I tenim un problema molt seriós, molt seriós. Perquè ara vindran les mesures ja precipitades de baixar la pressió i quan es baixa la pressió hi ha problemes a les xarxes, moltes vegades, perquè les xarxes acaben d'alguna manera col·lapsant, i es faran mesures un punt a la desesperada.
En aquest sentit, Espadaler ha explicat que les inversions que es comencen a fer ara no es notaran fins dintre de 2 o 3 anys i denuncia que aquesta deixadesa la notaran els ciutadans i, sobretot, d'entorn metropolità. Espadaler també ha avançat l'ajuda per part del grup parlamentari PSC Units per Avançar al govern.
Jo crec que el govern s'ha despertat tard en aquest sentit, no ha fet tota la feina que podia fer, s'ha equivocat a l'hora del primer decret que va fer, apuntava als ajuntaments com si fossin els culpables de la cosa, però miri, malgrat això, el tema és tan gruixut que nosaltres sí que tenim una decisió ferma com a grup parlamentari de Socialistes Units per Avançar, que si malgrat això intentarem ajudar el govern.
El líder d'Units per Avançar també s'ha referit a l'ambient de crispació i tensió que s'està vivint en moltes ciutats d'Espanya per la llei d'amnistia. Considera que es pot opinar i discrepar sobre l'amnistia, però també apunta que s'ha de ser capaç de veure que pot ser una oportunitat per recosir fractures a Catalunya. Espadaler també ha parlat del seu dolor pel fet d'escoltar la frase famosa que va fer la CUP durant el procés.
El que em dol ara és que aquesta frase la sento en molts carrers de Madrid. I aquesta és una realitat. Jo aquest ni oblit ni perdó també el sento amb aquells que són contraris a l'amnistia.
En aquesta línia, Espadaler ha parlat sobre els pactes de govern de Pedro Sánchez amb Esquerra i Junts i el pas endavant que significa per l'independentisme el fet de tornar a les institucions i a l'espai polític dins del marc constitucionalista.
Gràcies, Santi. Aturada per publicitat i després parlem de les amenaces, falses amenaces de bomba que han crescut molt i molt a Catalunya els últims mesos.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
Por la no te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía...
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso, este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Piensa un producto. Y ahora imagina que comprando 2, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un pack de 28 cervezas Mau Clásica? ¿O una caja de 30 bombones Ferrero Rocher? No, da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
En Vision Lab, Black Friday y hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. ¡Hasta el 60%! Solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Catalunya s'han disparat els últims mesos les amenaces falses de bomba. En els primers 8 mesos de l'any, els Mossos van registrar 48, més del doble que tot l'any passat. Estem davant de la xifra més alta dels últims 5 anys, segons la policia autonòmica. Però com es gestiona una situació d'amenaça de bomba? D'aquí un moment escoltarem el president de Vox a Barcelona, Joan Garriga, que han rebut 2 amenaces en els darrers 15 dies. I com gestiona la policia una situació com aquesta? Doncs arrere en COPE Catalunya i Andorra hem convidat el portaveu del sindicat SUP, escoltat el Sergi Tor.
Doncs cada trucada d'amenaça representa una pèrdua de diners de tots, ja sigui en recursos humans i immaterials. I què s'ha de fer quan rebem una trucada d'aquest tipus amenaçadora? Primer, trucar al 112 i informar la policia, mantenir la calma, abandonar el lloc dels fets amb ordre i sense pausa i evitar la curiositat, és a dir, anar a veure si hi ha alguna cosa sospitosa. A més, pensar que faríem el ridícul trucant. No, s'ha de trucar sempre i rebre la consulta de professionals policials. Aquest de migdia, Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hi ha estat el portaveu del Sindicat Unificat de Policia SUP, Jacobo Díaz, el qual ha explicat que la primera trucada després és derivada a la figura del verificador.
I és el primer interviniente, el que a la vista de lo comunicado en la llamada y lo que ve él sobre el terreno, analiza la situación y procede a dar una serie de datos que de ahí se pueda deducir la veracidad o la mala fe en la llamada, si es maliciosa o si es visos de que pueda ser verdadera.
Un determinat context polític i social activen una major comissió d'aquests delictes. A Catalunya estan proliferant aquestes trucades i Jacobo Díaz recorda que costen diners de tots.
Cuando nos entra una llamada de este tipo, se movilizan una serie de recursos, sobre todo policiales, para desalojar la zona y para comprobar que finalmente se trate de un falso aviso o de verdaderamente un peligro para todos nosotros.
Faltar la veritat a servint-se de la por d'un atemptat és un delicte penal, castigat de 3 mesos a 1 any de presó, depenent si la gravetat de l'amenaça incorpore un caràcter terrorista.
I ara ens escolta el senyor Joan Garriga, que és president de Vox a Barcelona. Joan, molt bona tarda.
Bona tarda, gràcies per la trucada.
Molt bé, aviam, no fa pas gaires setmanes, vosaltres, la gent de Vox, vau ser víctimes d'aquests desaprensius que es dediquen a fer amenaces de bomba, doncs a tort i a dret. Es va haver de desallotjar la vostra seu, com deia, per una amenaça de bomba. Explica una mica als oients com van els fets i aquella sensació de pànic que deu envoltar una persona o un grup de gent que es veu amenaçada per aquest tipus de personatges que es dediquen a sembrar el pànic entre tothom.
Pues mira, sí, estaven treballant a la seu, tranquil·lament, jo en aquest moment estava al permell, però un treballador va rebre la trucada a la seu, al telèfon fixe, i va dir algo així com vais a volar todos hijos de puta en media hora. I, bueno, vam trucar els Mossos d'Esquadra, van vindre els Mossos d'Esquadra, van fer l'escorcó i partiment, vam buidar la seu, i van portar uns gossos d'aquests que identificaven els explosius, llavors un va trobar una caixa que semblava sospitosa, eren d'uns fulletons sobre amnistia que acaben d'arribar. Va entrar un altre gos, també va anar a la mateixa caixa i van vindre els tèdacs. Van analitzar la capsa i sembla que no. Això és que havia estat en contacte, tenia algun tipus de producte químic o alguna cosa que els gossos, els dos, individualment, van identificar com explosiu. Jo crec que el dijous d'aquesta setmana passada també vam tenir una altra amenaça de bomba. N'hi havia poca generació, només dues persones, però van sortir, van venir els Mossos, i cap problema. O sigui, que portem dos en 15 anys.
Seguides, déu-n'hi-do. Aquestes dues són les primeres amenaces de bomba o les amenaces que heu rebut, o anteriorment ja havíeu estat objecte d'alguna altra amenaça d'aquest tipus, Joan?
Com amenaces de bomba d'aquestes físiques de trucada i que tens que desallotjar la seu i tal, les dues primeres. També hem notat un increment. En aquest cas, de setmana teníem carpes arreu del territori, de la província, 35 carpes sobre, informant sobre la nostra posició sobre l'amnistia i recollint signatures en contra de l'amnistia. I també hem trobat que s'han incrementat una miqueta els insults, les agressions, la gent està una miqueta
desexcitada.
Jo també crec que estan una miqueta empalentonats per l'actual situació, no? Vull dir, es troben una miqueta impunes i sabadors que tot plegat doncs no es pot passar res.
Suposo, Joan, que els Mossos van obrir una investigació i algun resultat, us han dit alguna de com van les investigacions, alguna possible autoria, en fi, l'han pillat?
Telèfons d'aquells que no tenim registre físic a la pantalla de la trucada, però sí que s'han fet les coses pertinents, s'expliquen si que les denúncies, els Mossos han començat la investigació i sé que en aquest cas la companyia telefònica facilitarà totes les dades de les trucades i esperem es pugui trobar el que amenaçava, el brètol o el delinqüent.
Suposo que vol posar denúncia i suposo que si enxampen amb aquest personatge que es dedica a fer aquest tipus d'amenaces com les que ha rebut el vostre partit, doncs us personareu com a acusació i demanareu alguna responsabilitat, no? M'imagino que...
Totalment. La veritat és que el nostre cap de seguretat es passa el dia a la comissaria dels Mossos ficant denúncies perquè no sols són aquestes, sinó que cada setmana tenim algun dels 84 regidors que tenim a la província de Barcelona, 52 municipis, que rep un o l'altre i estem tot el dia denunciant, perquè jo crec que és bo denunciar, perquè a vegades es pot trobar...
Sempre hi ha
la sensació a la ciutadania que no serveix de res denunciar, però també, si no les estadístiques són tan malament, si no n'hi ha denúncies, i la situació de inseguretat és bastant latent, con lo qual tenim que ficar les denúncies, i mira, també, almenys sobre una via d'investigació, i en aquest cas s'ha de confiar als Mossos que puguin trobar el
responsable. Amb aquestes dues amenaces que heu rebut la setmana passada, en fi, hi ha una sensació dins de la vostra formació d'intranquil·litat, de nerviosisme, de por, en certa manera, per si això va a més, això de les amenaces de bomba, per exemple, si continueu rebent trucades amenaçants?
La veritat és que quan estàvem tots fora de la seu, hi havia alguna treballadora plorant i tal, perquè és una sensació una miqueta molt desagradable, no? Saber que potser explotar una bomba que tu estaves dintre i pots morir per aquest fet. A Espanya tenim experiència d'aquestes coses, han passat i han sigut realitat. I seria una pena que tornessin. I després sí que és veritat que estem notant una miqueta, que entorn a aquesta llei d'amnistia, pues es veiem una miqueta al separatisme i a l'extrema esquerra molt envalentonats, amb una cara una miqueta desafiant, però ho veig al Parlament, que els dos molt altius, com ho hem dit, no passa res, ens han indultat, ens han esquien, res queda... Totes les coses que hem fet queden impunes, sense responsabilitat penal, i una miqueta educatiu un poc crecidito, no? I això dona una miqueta d'inseguretat
sí.
i de por pues, a la nostra entitat política.
Quan t'enfrentes amb aquest, podríem dir, pensament únic que s'està establint poc a poc, no només a Catalunya, sinó també a la resta d'Espanya, passen coses com aquestes que us estan passant a vosaltres. Joan Garriga, president de Vox a Barcelona, gràcies per atendre'ns. Esperem que aquesta espiral d'amenaces de bomba que heu tingut a les vostres seus doncs, no vagi a més i, sobretot, que la policia actuï ràpidament, eficaçment i enxampi els responsables d'aquestes, jo diria, que vertulades, no, d'aquestes salvatjades. Joan, moltíssimes gràcies.
Pues molt bé, gràcies a Cope per la trucada i a la seva porta.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Recte final del migdia COPE amb el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, a les 3 i 5, Esports COPE. Ai, el pobre Gavi, que sí, l'ha deixat destrossat, criatura.
Sí, sí, ha patit una de les pitjors lesions que pot patir un futbolista durant el partit entre Espanya i Geòrgia d'ahir a la nit. S'ha trencat, ja hi ha comunicat oficial del Barça, trencament del lligament creuat i afectació al menisc del genoll dret. Estarà Gavi, aproximadament un mínim de 8 mesos de baixa, així que s'acaba per ell la temporada. Parlarem bàsicament d'això al programa, també de la victòria del Barça al Clàssic femení, 5-0 davant del Real Madrid, amb més de 38.000 espectadors a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i abordarem també la victòria de l'Espanyol, 2-0 davant de l'Elx, una victòria que permet als de Ramis situar-se a un sol punt de l'ascens directe a segona divisió. També de bàsquet, que va perdre el Barça i que va guanyar el Joventut a l'últim minut amb un triple des de camp propi.
Molt bé, no us perdeu Esports Cope, com cada dia 3 i 5. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Tampoc us heu de perdre la linterna Cope Catalunya Andorra, que està acabant de cuinar la Montse Rodríguez. Què tal, Montse?
Doncs molt bé, i amb ganes d'explicar moltes coses.
Per exemple?
Doncs mira, auriculars, discoteques i concerts, el risc d'escoltar la música a tope, la generació Z està un pas de la sordesa prematura. Ens ho explicarà el doctor Faustino Núñez, que és president de la Comissió d'Otorrinolaringologia de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia.
Molt bé, 10 punts, eh?
Has vist, ho he dit del tirón, eh?
Vinga, què més?
Després pararem que, malauradament, darrerament ja han augmentat les xifres oficials d'amenaces de bombes a Catalunya. Moltes, òbviament, d'elles falses, gràcies a Déu. Avui li preguntarem a la Clara Martínez, que és la presidenta de la secció de dret penal del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, què passa penalment si aquestes amenaces són falses.
Molt bé.
Així que estarem molt pendents del que ens ho expliqui i, atenció, parlarem de la agorafòbia, la fòbia al pobre, eh?
Molt bé. Tot això a les 7 de la tarda. Bon programa, Montse.
Gràcies.
Continua a migdia COPE. Pilar García Mollit segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Bona tarda.